els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, aquesta temporada, la cinquena ja, recordem-ho, en el marc del programa Sense Distància, on ens podreu trobar tots els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o els dijous en la repetició una mica abans de 6:45 del matí. Per als qui ja ens seguiu i per als que ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Una realitat que interpel·la i que ens crida a la transformació personal. Podeu trobar els programes a la secció de Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast del Llevat dins la pasta o a l'aplicació de Ràdio Estel Oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda i ben tornada.
Hola, bona tarda. Gràcies, Ignasi.
Moltes gràcies a tu. Bé, què presentem i qui presentem?
Doncs mira, probablement hem de parlar que molts de nosaltres hem participat o estem a punt de participar aquests dies en dinars i sopars d'empresa, esdeveniments socials on s'expressa el companyerisme i la convivència. Ara bé, darrere aquesta expressió social positiva trobem molt malestar en l'exercici de la feina, els anomenats riscos psicosocials que sovint costa identificar i prevenir. D'això se n'han fet ressò des de la Fundació obertament en l'informe Salut Mental i Estigma a les Organitzacions Catalanes. Hi ha tres dades que són molt importants d'aquest informe, si vols, te la sintetitzo ara una miqueta.
Sí, endavant.
Doncs mira, la primera, el 68% de les persones treballadores en un problema de salut mental situa la feina com una de les causes de la seva condició. El segon punt és que el 52% de les persones que ha deixat d'anar a la feina per un problema de salut mental ha amagat el motiu real de la seva absència. I el tercer és que el 90% de persones amb problemes de salut mental ho han amagat a la feina. I per parlar d'aquesta qüestió tenim avui entre nosaltres a Marina Muñoz, psicòloga i tècnica del projecte laboral de la Fundació Obertament.
Bona tarda, Marina, i gràcies per haver vingut.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Bé, quines serien les conclusions principals de l'estudi Salut Mental i Estigma a les Organitzacions Catalanes? Partim d'aquí.
Bé, nosaltres hem portat a terme aquest estudi perquè fins al moment, Obertament, només teníem dades del món anglosaxó, no?, sobre com està l'estigma i com està la salut mental dins les organitzacions catalanes. Llavors, a partir d'aquest estudi, el que hem intentat fer és veure com està la salut mental dins de les organitzacions catalanes, si existeixen problemes de salut mental dins, no?, perquè al final ho veiem amb aquestes dades internacionals, però no ho sabíem com es troba la situació aquí a Catalunya. També volíem veure quin és el pes de l'estigma i de l'ocultació que hi ha darrere d'aquests problemes de salut mental, i també si les empreses realment posen cartes, no?, sobre la taula i volen i poden i estan gestionant la salut mental a les organitzacions. Uh-huh. I el que hem vist és que sí, que hi ha problemes de salut mental dins les organitzacions, no? Al final l'organització és una representació petita del que existeix a la societat, llavors hem vist que sí, que moltes persones, el 40% dels enquestats, de fet, expressa que està passant un problema de salut mental o que ara mateix no té una salut mental bona, podríem dir. Després també hem vist que el 70% aproximadament dels managers o dels líders que tenen persones a càrrec no tenen les eines suficients per gestionar problemes de salut mental quan aquests apareixen dins l'organització. I també el que hem vist, una dada que ja hem comentat, és que el 90% de les persones que ha passat per un problema de salut mental oculta que ha passat per un problema de salut mental. I aquest és el nostre focus, l'estigma, no? Perquè al final l'estigma el que fa és que ocultem que tenim un problema de salut mental i que costi molt més aconseguir ajuda.
Uh-huh. I a banda d'aquests punts que ara ressaltaves, us ha cridat alguna cosa més atenció en aquest informe que heu fet?
Una altra dada que ens ha cridat molt l'atenció és que l'empresa expressa o manifesta que els problemes de salut mental o la salut mental és una qüestió important dins l'organització. Però si després preguntem als treballadors o a les persones que estan passant per un problema de salut mental, persones treballadores, elles expliquen que, bueno, les dades són diferents, no? És a dir, que creuen que l'organització no s'està preocupant com hauria. I això que creiem que també té a veure amb l'estigma, no? Al final, segurament, l'organització, si està gestionant els problemes de salut mental, ho està fent d'una manera que no té a veure o que no es relaciona amb el que volen realment els treballadors. I això probablement té a veure amb els prejudicis, amb l'estigma, i que estan fent coses però no estan tenint a veure que existeix estigma i que existeix ocultació.
A les empreses, veritablement, les preocupa la salut mental dels seus treballadors?
Nosaltres el que estem veient és que sí, portem ja 2 o 3 anys treballant en el projecte laboral d'Obertament i fins ara hem treballat amb desenes d'empreses, amb mils de persones treballadores i recentment, després d'haver llançat aquest estudi, d'haver llançat la campanya, el que hem vist és que moltíssimes persones, moltíssimes empreses, més de 200 empreses, ens han escrit amb aquesta preocupació, no?, de, ostres, la salut mental realment impacta la nostra organització, impacta les persones i hem de fer coses al respecte.
Uh-huh. Sovint darrere els problemes de salut mental hi ha una cultura del treball determinada. Hi ha sobrecàrrega de treball, hiperexigència, objectius potser impossibles, avaluacions continuades. Aquestes condicions organitzatives, estan disposades les empreses a canviar-les?
Bueno, nosaltres el que diem al final és que un problema de salut mental és multicausal, pot ser que vingui de la feina, pot ser que vingui de l'entorn, no? Al final de la família, de qüestions externes, però l'estigma sempre hi és, vingui d'on vingui, no? Podem nosaltres canviar l'organització de l'empresa, facilitar que hi hagi unes dinàmiques saludables al voltant de la salut mental, però si segueix havent estigma hi haurà persones amb problemes de salut mental que no expliquen el que els està passant. I això al final és una problemàtica que també repercuteix en les persones.
Uh-huh. Què estan fent les empreses per abordar la salut mental dels seus empleats? Per exemple, hi ha protocols, eines, seguiment, avaluació dels riscos psicosocials?
En aquest sentit, ens podríem trobar amb 3 tipus d'organització, no? Aquella que nega la problemàtica completament. També ens podem trobar amb aquella organització, aquella empresa que negava la problemàtica abans de la pandèmia i que després de la pandèmia es visibilitza la salut mental, no? I intenten començar a posar a terme eines, polítiques, estratègies per gestionar la salut mental. I després tenim una altra tipologia d'organització que ja està fent coses al voltant de la salut mental però que no funcionen. I això té a veure amb l'estigma. Per què? Perquè al final tu pots posar el que dèiem, protocols, eines, seguiment, no? Avaluació, però si no ets conscient que per l'estigma o pels prejudicis que hi ha, les persones ho oculten, al final no utilitzaran aquestes eines. I el que sempre diem és, primer de tot, has d'atacar l'estigma, hem de trencar amb la primera barrera, que és la de l'estigma, i després, possiblement, la resta de recursos que tu posis a la disposició dels treballadors funcionaran. Però si no ho fas, és molt difícil que les persones decideixin accedir a aquests recursos, perquè per por a les conseqüències, no? Per por al què diran, si algú se n'adona, si algú se n'entera de què em passa, no? Com em poden tatxar, tot això al final té un pes i fa que les persones no accedeixin a aquests recursos.
Uh-huh. Una de les vostres palanques d'incidència és la lluita contra l'estigma, que estaves parlant ara, i precisament fa pocs dies celebràveu la primera gala Compromís Antiestigma, i que és una paraula que has utilitzat bastant sovint ara durant aquesta entrevista. Què vol dir això de l'estigma i com s'ha de combatre des de les empreses?
L'estigma, al final, és una manera en la que categoritzem el món, no? Podríem dir que és una manera adaptativa d'entendre el món perquè vivim en una societat, en un món complexa, on contínuament ens trobem amb multitud de persones i al final hem de trobar vies ràpides, àgils, útils per comprendre o per entendre aquest entorn que ens rodeja i també les persones amb les que ens anem trobant. Llavors, el que fem és generalitzar atributs i això ho fem amb el color de cabell, amb el color de pell, amb si porta o no porta tatuatges, amb el gènere, i també ho fem amb la salut mental. Generalitzem atributs. I al final això ens fa caure en estereotips, en prejudicis, en discriminació. I això al final és l'estigma.
Mm-hmm. L'origen de la paraula estigma és la marca de les ferides, no?
Exacte.
Ja ho deia Sant Francesc d'Assís, que els va rebre, i això ve... Per tant, aquí hi ha les marques de les ferides de la salut mental, mm-hmm, visibles de moltes maneres. Certament, mm-hmm, molt important aquesta qüestió, que avui tractem amb Marina Muñoz, psicòloga de la Fundació Obertament. Quines raons donaries, Marina, a una empresa, per exemple, a una petita i mitjana empresa, per abordar aquesta qüestió?
Bé, tal com hem llançat la campanya que hem llançat es diu "I guanyem tots", no? I això té a veure amb, ostres, no només hi guanya l'organització, sinó també les persones. I el que diem és que quan tu treballes la salut mental i quan treballes l'estigma, en la salut mental dins de l'organització, estàs fent que les persones estiguin més cuidades, però després també repercuteix en l'equip i en l'organització en general. Estàs fent que augmenti la productivitat, que disminueixi l'absentisme, que disminueixi el presentisme, els conflictes, les queixes. Estàs fent, al final, que hi hagi equips més compromesos i més saludables al voltant de la salut mental.
I quines raons donaries a una empresa, per exemple, a una PIME, una petita i mitjana empresa, per abordar tota aquesta qüestió? Per començar.
Quines raons donaria? Doncs això que comentava, no? Temes de presentismes, d'absentismes, de temes de reputació també per part de l'organització, de l'empresa, conflictes, tot això es veuria reduït.
Heu habilitat una web iguanyemtots.org, iguanyemtots, amb H, iguanyemtots.org, que hi podem trobar aquí, Marina. Quina ha estat la resposta? Se us han adreçat empreses per demanar ajuda?
Sí, des d'Obertament hem intentat o hem habilitat aquesta pàgina web d'iguanyemtots.org arrel d'aquesta campanya que hem llançat. I aquí el que s'hi pot trobar és, al final, recursos, bones pràctiques, eines perquè l'empresa pugui gestionar correctament la salut mental, i també és un punt de vincle, no? d'enllaç amb Obertament perquè puguem assessorar-te, puguem acompanyar-te quan decideixis que vols gestionar la salut mental dels teus equips i de la teva organització, i quan sàpigues o siguis conscient de que el primer que has de fer és lluitar per eliminar l'estigma.
Bé, per tant, que les empreses comencin, no? Comencin a posar-se les piles, si em permets dir-ho així,
sí,
davant d'aquest problema dels estigmes. I potser aquest és un gran desafiament a la igualtat de drets. És a dir, si volem un món sense barreres, també hem d'eliminar les barreres de la salut mental. Doncs moltes gràcies, Marina, per haver-nos acompanyat. Avui ens ha acompanyat Marina Muñoz, psicòloga de la Fundació Obertament. Bé, doncs, molt interessant, Àngela?
Molt interessant, i s'ha de tenir molt en compte els riscos psicosocials a la feina, no? Que potser és una qüestió que passa més desapercebuda, no?
Doncs bé, molt bé, hem comentat l'informe sobre salut mental i feina que s'ha fet des de la Fundació Obertament. Marina, fins una altra, bon Nadal i fins una altra.
Moltes gràcies, bon Nadal.
Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església que s'expressa en els textos de la seva doctrina social i observar què diuen sobre el tema tractat avui. Així us proposem un fragment d'un missatge que el Papa Francesc va adreçar a la Conferència Internacional 109 de l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, el juny del 2021. Què va dir, Àngela?
El segon element per a una correcta comprensió del treball és: si el treball és una relació, llavors ha d'incorporar la dimensió de cura, perquè cap relació pot sobreviure sense cura. Aquí no ens referim només al treball de cures. La cura va més enllà, ha de ser una dimensió de tot treball. Un treball que no té cura, que no és respectuós amb la dignitat dels treballadors, no pot considerar-se decent. I en aquesta dimensió de la cura entren, en primer lloc, els treballadors. O sigui, una pregunta que podem fer-nos en la vida quotidiana seria: com te cura una empresa de les seves persones treballadores?
A més, com cada setmana, des d'aquesta secció oferim un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Esperem que ens ajudin a reflexionar i a actuar. Quin recurs proposem avui, Àngela?
Doncs podeu conèixer l'estudi Salut Mental i Estigma a les Organitzacions Catalanes a la pàgina web iguanyemtots.org. I també recomanem la novel·la gràfica Cuando el trabajo mata, en el context dels suïcidis en grans companyies franceses com Renault i France Telecom a partir de l'any 2006. És obra de Gregory Mardon, Hubert Prolongeau i Arnaud Delalande, publicat per Garbuix Books el 2022.
I amb aquests apunts posem el punt final a aquesta nova edició del Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Llevat dins la pasta també serà amb tots vosaltres, amics oients, dimecres vinent, en l'octava de Nadal, en programació especial, però sense distància, serà fidel a la seva cita cada dia a les 6 de la tarda i a la repetició l'endemà a les 6 del matí. Àngela Rodríguez, celebrem que hagis tornat amb nosaltres després d'un temps en què hi havia alguns impediments, però estàs bé, eh?
Però ara ja sóc aquí, no? Com diria...
Exacte, com diria aquell.
El president Tarradellas,
no? Efectivament, ja sóc aquí i, a més, et veig bé, cosa que és motiu de satisfacció. Que vagi molt bé, fins una altra, fins la propera.
Doncs vinga, fins la propera. Gràcies i bon Nadal.
I bon Nadal. I acabem aquí el Llevat dins la pasta. Com dèiem, ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.